El geni és el primer que va dir això és un Goya.
Espera. O sigui, s'ha volgut falsificar, a més, aportant encara més dades.
Ah, fixa't.
De fet, el llenç no està firmat, però a la part posterior hi ha una inscripció que l'associa a Goya i a un amic seu. És una inscripció que els investigadors han conclòs que també és totalment falsa, però que s'ha volgut, doncs, intentar, doncs, imitar el traç que feia Goya, també com embrutir una mica perquè es veiés vell... Yeah.
La inscripció posava, no lo dudéis, esto es un Goya, chicos.
Sí, és que de debò. Com s'ha fet aquest procés de descobriment d'aquest quadre? Doncs ara resulta que s'utilitzen raigs X i ultraviolats que permeten detectar les falsificacions modernes i amb els raigs X han pogut veure que hi havia més d'un pigment que estava fora de la cronologia de Goya. És a dir, pigments que en la seva època no s'utilitzaven i que no formaven part de la seva paleta.
Que l'havien comprat a l'Obramat, no?
Bàsicament.
Exacte. No, però, per exemple, hi havia uns blancs, uns blaus, que són com pigments més moderns, que s'utilitzen ara, però que en el seu moment no els utilitzava en Goya. Llavors, tot i això, diuen que la falsificació està ben realitzada. O sigui, que diuen que...
Home, però si n'hi ha el marc,
No penso dir res, però bueno, està. Hi ha voluntat.
No, diuen que la factura que hi havia i l'acabat, doncs, coincideixen molt amb la mà de Goya, i de fet el que dèiem, que a simple vista el quadre, doncs sí, podries dir, mira, és un Goya.
Iau,
sí. Però sí que les pinzellades que s'amaguen darrere de la Mare de Déu són com massa perfectes. Llavors es veu com primer havien dibuixat aquesta Mare de Déu com massa bé i després a sobre havien intentat com imitar l'estil de Goya, que és així més, diguem-ne, desdibuixat, no? Ah. Un acabat així més...
Van fer un pinta i coloreja, allò que tens el dibuix fet i el pintes per sobre després malament.
Hi havia puntets a sota.
Sí.
I fins i tot al darrere, el que dèiem, la part posterior també s'ha falsejat el decolorat del paper, les marques de corrosió de la tinta sobre el document que hi ha darrere...
Tot de Mortadelo i Filemón, com som nosaltres.
Sí. Ja està, ja podem parlar obertament d'una falsificació, segons tots els estudis.
Podem parlar obertament d'un no Goya. Musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Ven al jardí, veuràs com estic. Hi ha un cactus, dissecat de fa més d'un any, et preocupa. El seu estat, les meves mancances, ara per ara són evidents.
Sona maco, això, eh?
Sí, aquest que sona és el grup Selva Nua, que de fet és de Lleida, també. És un grup de Lleida.
Ja tenen alguna cosa.
Veus?
I has dit que sona maco.
No,
però segurament perquè no són de Lleida ciutat.
Doncs mira, això no ho sé, però es diuen...
Jo quan parlo de Lleida no parlo de la província. Amics de la província de Lleida, res contra vosaltres.
O sigui,
tot contra la gent de la ciutat de Lleida.
Clar, però són uns quants, que viuen allà.
Jo no els conec, però a mi em fa gràcia, critico igual. No conec a ningú.
No, jo tampoc conec a ningú, eh?
Jo pràcticament a ningú.
Però vaja.
De Castelló puc parlar amb totes les de la llei. Conec...
Home!
De Lleida no, eh?
De ciutat, 135.
Jo crec que s'haurien de... Perquè tu m'expliques, Joan...
Imagina't, Castelló...
No, s'haurien de germanar. O sigui,
perdona, eh? Lleida és Castelló...
El Castelló de Catalunya.
Però amb boira.
Encara més lleig.
És que clar, perquè no ho vegis.
Selva Nua, un grup lleidatà format per la Joana Jové i l'Adrià García, que acaba de treure nova cançó amb videoclip inclòs. Tenen una sonoritat així molt pop, amb influència del sol, lletres molt introspectives, molt evocadores.
Sí.
El 2022 Selva Nua va debutar amb el seu disc Momentani, d'on és la primera cançó aquesta que estem escoltant, que es diu Fums d'algú, i ara acaben de treure un nou tema que es titula Serà breu.
Serà breu.
Sí, el tema també és breu o quan dura?
3
minutets.
Sí.
Serà
no breu.
Molt breu
per mi no és.
Per mi tampoc. És normal.
Recordo
és
que Javier Crae té una cançó que dura 24 segons.
Sí, senyor.
Que es diu Alta Velocidad.
Sí, senyor.
Era l'enginyer de l'ironia.
Serà breu és una cançó que retrata aquells pensaments que arriben a deshora i t'assalten just en el pitjor moment. Aquesta és la temàtica de la cançó.
Els records, no?, que t'agafen...
Ah, exacte, els records, els pensaments que t'agafen... Sí, en moments que no...
Sí, et deixen destrossat.
Ah, exacte.
Drames per principiants, no,
Ui, els vam tenir.
I abans...
No?
No, no me l'he pogut... Ahir vaig intentar llegir una pàgina i la gata es dedica a mossegar a la portada de la llibre.
Mel, Mel, es diu Mel?
Sí,
Mel,
la
Mel.
Sí, no puc, no puc.
Però escolta, perdona, m'interessa molt Selva Nua, però m'interessa més el tema de la relació. La relació Olma-gata, com va? Com evoluciona?
A les nits ve perquè s'adorm sobre meu i està tranquil·la, però durant el dia puja cortines...
S'adorm sense cap ajuda, diguem-ne, psicotròpica, és natural?
No. Fora micròfons t'explico una cosa. Ara no,
val,
no és el moment.
Ara no és el moment perquè igual no, sí. Alguna associació cauria
sí,
sobre tu.
Exacte. Maradona, li diuen a la gata.
No.
Metadona.
Només et dic que els productes de gats, a vegades, en anglès, no estan ben especificats concretament el que porten.
Perdona, has anat a comprar...
Porten a la confusió.
Has anat a comprar productes de gats molt de nit, amb una gabardina?
No. Què va? No me'l penseu.
Escolta, va, aquesta art hi vol ploure.
No me'l penseu, que aquí després...
No. Anem amb aquest breu de Selva Nua?
Anem.
Vinga, va, som-hi.
Neden en cercle, van generant desgast. Guardo les formes, serà en va. Sabotes en fer el que m'omple la ment.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui a l'informatiu d'aquest programa, avui arrenca el segon congrés sobre llibertat religiosa i de consciència organitzat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Durant dos dies, experts de tot el món debatran com es tracten els mitjans de comunicació. Les minories religioses parlaran sobre la religió i la cultura catalana, sobre la destrucció d'esglésies que s'està fent en un país europeu en guerra com és Ucraïna, o aprofitant que avui és el dia del donant, també es discutirà sobre la donació d'òrgans i les tradicions religioses. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la directora de l'Observatori que organitza aquest congrés, Míriam Díez. Molt bon dia i gràcies per ser als micròfons avui de la Caravana i de Ràdio Estel.
Molt bon dia, aquí estic, a la Caravana.
Senyora Díez, a Catalunya hi ha llibertat religiosa?
A Catalunya sí que hi ha llibertat religiosa i podem estar molt contents de no ser un dels 47 països on hi ha hagut una caiguda espectacular d'aquest dret fonamental. El que passa que nosaltres tenim una llibertat religiosa a vegades ensordina, tènua, però també amenaçada, i hem de garantir que hi hagi la protecció de totes les llibertats.
En quin sentit es veu amenaçada?
Doncs hi ha algunes minories religioses, i majories religioses també, que pateixen discriminacions i que la tolerància envers aquests col·lectius no és fàcil. No estic dient una persecució, perquè crec que hem de distingir entre la discriminació i la persecució, però sí que hi ha senyals de clarament d'anticristianisme, d'islamofòbia, d'antisemitisme i també de rebuig i a vegades de burla d'altres manifestacions religioses, i s'ha d'anar molt en compte.
Ara parlarem de tot plegat, senyora Díez, però abans ens en donava la dada, 47 països arreu del món sense llibertat religiosa. No per òbvia, deixa de ser frapant una dada així, no?
Bueno, és que hi ha hagut una baixada. En alguns països la llibertat de culte està clarament amenaçada. Tu no pots ser religiós, no pots anar pel carrer, o no pots tenir una escola, o no pots ser propietari d'un hospital. Els cristians, en majoria, no estic parlant només dels catòlics, els cristians evangèlics ortodoxos a tot el món són la comunitat amb més persecucions, i en un moment en què ens els adonem de ser una societat cada vegada on les llibertats estan més cuidades, doncs això és molt alarmant. Pensem, per exemple, que a Occident, on estem nosaltres, no hi ha situacions com a Pakistan o Afganistan, que seria potser el que tindríem al cap com més de vulneració, però abans d'apuntar-ho vosaltres a Ucraïna, la destrucció del patrimoni també, evidentment, és de patrimoni religiós i cultural. És un atac directe a la llibertat religiosa, o no poder parlar en nom de les teves conviccions o de les no conviccions. A mi també m'agradaria que quedés clar que quan nosaltres ens referim al dret fonamental de la llibertat religiosa, també ens referim al dret de les persones a no creure. O sigui, ningú t'ha d'obligar a creure. tampoc. Això també és molt important que ho ressaltem.
Clar, abans ens ho deia, senyora Díaz, també que quan parlem sobre llibertat religiosa en el nostre país, evidentment tots acabem pensant en el cristianisme per raons òbvies, però és evident que hi ha molta llibertat de culte, hi ha molts cultes, moltes minories i no tan minories com ens deia. Per exemple, hi ha molta islamofòbia al nostre país. No sé si amb l'entrada d'un segon partit islamòfob al Parlament de Catalunya aquesta situació, a més, s'agreuja.
Bé, jo crec que el que tenim és un greu dèficit de gestió de la diversitat en general, ja no només religiosa. De la diversitat ens costa molt l'altra, l'alteritat. I en el cas de la religió, si a més hi sumem altres factors que ens sembla tot amenaçador i no entenem, per exemple, en el cas de moltes religions que considerem foranes quan estaven aquí també fa molts segles, per això ara no tenim temps d'entrar en vicissituds històriques, però d'entendre també que acabarem siguent a Europa doncs, un refugi climàtic, un refugi laboral, un refugi efectiu i moltes... serà una plataforma per moltes llibertats i nosaltres mateixos estem donant un exemple pèssim si no sabem ser persones acollidores i comunitats inclusives.
O sigui, jo ja sé que aquesta qüestió ha generat molt debat des de fa molts anys al nostre país, però deixi'm preguntar-li, caldria fomentar l'ensenyament de totes i cadascuna de les religions a les nostres escoles, també a la pública?
Jo crec que caldria fomentar el coneixement en general a la pública, a la privada, a dalt, a baix, a l'esquerra i a la dreta, és a dir, a tot arreu, el coneixement no ha de ser un antídot, no perquè siguem més cultes evitarem la barbària, eh? No recordem que els nazis escoltaven Wagner. Però ens ajudarà i ens protegirà i ens farà més sensibles i més empàtics amb els altres. Per tant, que hi hagi coneixement de totes les religions que tenim és que m'assembla una evidència, una necessitat i per anar pel món, eh? No simplement per cultura general, sinó per poder conviure, per poder treballar, per poder passejar-te pel teu barri. Tu has de saber i no pots confondre. Avui, per exemple, vindrà la comunitat sikh. Els sikhs estan farts que els confonguin amb musulmans. Doncs, home, hauríem de saber-ho que la comunitat sikh no són musulmans. Mm. Per cultura general, ja.
Li parlava del Parlament de Catalunya, però el fet també és que aquest proper diumenge hi ha eleccions al Parlament Europeu. També es preveu un augment dels partits de l'ultradreta i racistes amb discursos xenòfobs i contra l'islam. No sé si això també posa en perill el model de convivència que ha imperat a Europa durant les darreres dècades.
Jo crec que és un senyal d'alarma i que ens ha de fer veure que no podem estar cofois i pensar que la manera que hem gestionat la nostra vida i les nostres institucions ha funcionat. S'han creat molts guetos, hi ha molta por, hi ha crisis identitàries, hi ha moltes persones que per reafirmar-se si mateixes han d'anar contra algú i s'han de posar els elements sempre sobre el rerefons dels drets humans, perquè en el fons, quan nosaltres parlem de llibertats, estem defensant els drets humans.
No sé si en aquest sentit, ara parlàvem de cristianofòbia, d'islamofòbia, però en tot aquest sentit no sé si des de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura també heu notat que els darrers mesos i arran de la guerra entre l'exèrcit israelià i la franja de Gaza amb Hamas també s'ha notat una pujada de cert discurs antisemita.
Sí que ho hem notat. És quan em referia a la subtilesa amb què a vegades tenim la llibertat religiosa a Catalunya, el cas de l'antisemitisme em semblava clar. No és només perquè hi hagi pintades, que n'hi ha, eh? Hi ha pintades que posa jueus fora a algunes parets de Catalunya, sinó per la manera i la condescendència amb què es tracta a l'altre i la dificultat que tenim per entendre una altra posició quan hi ha un discurs dominant o quan un país, doncs, per exemple, com Espanya, doncs, dona suport a Palestina d'una manera tan palesa. I és clar que hi ha hagut molt antisemitisme també en els mitjans de comunicació. A mi m'agradaria centrar també una mica el discurs en la responsabilitat que tenim els periodistes i que teniu els periodistes en poder donar també veu a l'altra versió sempre de les religions, evidentment, quan hi hagi un respecte dels drets.
Precisament en tot aquest sentit, a l'hora d'explicar una guerra tan complicada com la del Pròxim Orient, n'hi hauria més arreu del món, però per fer-la la més notòria i la més visible, la d'Israel en Palestina, aviam com ho explico això. És veritat que és una guerra que no s'explica per la seva religió, però són dos parts implicades de dues religions diferents, i d'aquí qualsevol pot agafar el discurs de és que les religions provoquen guerres. Això ho heu vist també notori?
Sí, això es pot inferir. Nosaltres, per exemple, la nostra càtedra està a la Universitat Ramon Llull, estem a la Facultat Blanquerna de Comunicació i Relacions Internacionals, on per tant hi ha estudiants que s'estan formant per ser periodistes o per treballar en el camp de les relacions internacionals. Uh-huh. I en molts dels debats que nosaltres tenim amb els professors, amb els estudiants, evidentment l'element religiós d'aquest conflicte no es pot negar, perquè seria molt naïf i molt innocent, però no es pot llegir el conflicte només des de aquesta perspectiva religiosa, perquè ens oblidaríem de molts altres elements que són els que han atiat el conflicte. I sí que hem notat moltes més ganes d'explicitar-ho, de parlar-ne, però també amb aquest perill sempre de caure en un racisme envers el que seria la comunitat jueva, que crec que s'ha de saber distingir molt l'antisionisme de l'antisemitisme, també.
Uh-huh. Em deia, o m'explicava aquesta llibertat religiosa, quin paper han de jugar els mitjans de comunicació per tal de fer-la efectiva, quin paper hi juguen tot plegat també les xarxes socials?
Les xarxes socials, com que simplifiquen, atien molt el foc de la diferència, i no serien la plataforma més idònia per la promoció i el respecte a la diversitat. Ara bé, són les que tenim i, per tant, les hem de fer servir bé. Dintre dels mitjans de comunicació, Catalunya, per exemple, s'ha fet molt bona feina també des del CAC i des de la Direcció d'Afers Religiosos, amb un manual que està, unes indicacions perquè els mitjans de comunicació entenguin com han de tractar a les religions, què han de dir, què no poden dir, quines serien les bones pràctiques. I, evidentment, tornem a l'inici d'aquesta entrevista, que és el coneixement. O sigui, si tu no coneixes a l'altre, en parlaràs malament, no faràs servir el vocabulari específic, tu no posaries mai a retransmetre un partit a una persona que no tingués el coneixement de futbol, diguem. I, en canvi, moltes vegades els mitjans de comunicació gosen posar a persones que no en saben a tractar temes de religió. I aquests mateixos periodistes poden, d'alguna manera, fer més mal que bé si no estan expressant-se en els termes correctes.
Mm-hmm. Em remeto també, senyora Díaz, en la presentació dels actes del mil·lenari al monestir de Montserrat, on es va reivindicar el paper que ha tingut també la llengua catalana envers la religió. Entenem també la religió al nostre país com a cultura judeocristiana que és?
A veure, el que nosaltres hem detectat és que el català sí que s'utilitza a un nivell molt elevat, a actes religiosos a Catalunya de tota índole, però sí que és veritat que hi ha una barreja. Predomina el català, però està barrejat amb altres llengües. No? No hi ha una exclusivitat del català. I sí, també hem vist que la gent utilitza el català per relacionar-se amb altres persones fora de la cerimònia, però que es passen de seguida al castellà. Per tant, aquesta tendència, no?, que hem vist amb altres aspectes socials, a l'escola, per exemple, a les religions també es dona. I després el que també veiem és que hi ha una clara diferència amb l'ús del català pel que fa al cristianisme, amb confessions que serien menys nombroses. Totes les que són estrangeres l'utilitzarien menys, també perquè són nou arribats, perquè s'estan adaptant, però l'utilitzarien menys. Per tant, nosaltres estem esperançats, perquè veiem que les confessions que sí que compten amb litúrgia en català tenen molta més presència, i per tant creiem que les institucions religioses es poden implicar en la promoció del català i que sigui un benefici per la llengua, donant moltes més facilitats a expressar-se en català, facilitant que les persones no vingudes tinguin accés a certificacions, que el puguin parlar, potenciant-lo, vaja, parlant-lo, fent-lo servir.
I per últim, deixi'm fer-li la darrera pregunta, potser la més òbvia de totes, però abans ho dèiem, avui comença aquesta segona edició del Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència que organitza la Universitat Blanquerna. De què ha de servir un congrés com aquest?
D'entrada, per compartir pràctiques locals i internacionals. Venen persones de més de 20 països, per tant, ens interessa molt que sàpiguen què s'està fent a Catalunya, perquè m'agrada recordar que la gestió de la llibertat religiosa a Catalunya és molt única, i per tant, podem també nosaltres, des de tota la modèstia necessària, però poder ser un petit model de gestió, i després analitzar el que un congrés d'aquest tipus ha d'analitzar els estàndards internacionals de valoració de l'exercici del dret a la llibertat religiosa, ha de veure com es poden prevenir aquestes vulneracions, s'ha d'escoltar, nosaltres tindrem experts, però també tindrem responsables d'entitats internacionals i d'entitats locals catalanes que explicaran de quina manera gestionen doncs, des de l'educació, des del lleure, des del voluntariat, com gestionen aquesta llibertat de religió i de consciència. I també en el Congrés veurem algunes metodologies, alguns indicadors d'entitats que l'estan fent servir. Per tant, aprendre i compartir per promoure aquest dret i fer-ho també en català. Nosaltres al Congrés el fem en anglès, català i castellà, però evidentment la presència de la llengua és molt, molt important.
Miriam Díaz, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui als micròfons de Ràdio Estel. Que vagi molt bé aquest segon congrés.
Perfecte, a vosaltres, que tingueu molt bon dia. Adéu.
De seguida anem a publicitat abans d'informar-los d'una darrera hora i és que troben el cos d'un home mort dins d'una furgoneta estacionada a Torredembarra. Els Mossos ja ho investiguen a aquesta hora. Un testimoni va alertar la policia i el vespre i va explicar que el vehicle portava uns dies estacionat a una zona propera a la platja. Un cop al lloc, els agents van localitzar el cos sense vida d'una persona a l'interior del vehicle. Agents d'investigació de la comissaria de Tarragona s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies d'aquests fets. El cas està sota secret de les actuacions ara mateix, una notícia que em destacen des dels serveis informatius d'aquesta casa i que us ampliaran els següents butlletins i informatius. 9 i gairebé 26 minuts, publicitat, i iniciem el magazín.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho financen tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
28 minuts gairebé que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva. Avui acompanyats amb molta teca amb Quico Parcerisses, David Balaguer i Júlia Cortines, a més d'en Rafa Sanauja amb la seva particular revisió del bar. Més enllà, a les 11, obrirem finestra també per escoltar en David Balaguer amb les seves al·lèrgies quotidianes. I també avui, arribant al punt del migdia, a l'entrevista cultural, parlarem amb Carme Portacelli, directora artística del TNC, per conèixer de prop el que serà la temporada 2024-2025 al Teatre Nacional de Catalunya. Molt atents, perquè és la primera vegada que el Teatre Nacional de Catalunya obre temporada amb un musical. Li preguntarem per què i quin és el significat. A continuació, ens visitarà també la cantant i compositora mallorquina Maria Jaume per presentar-nos el seu tercer treball discogràfic, Nostàlgia Airlines. Tot un treball sonor que ens farà volar cap a una Mallorca retrofuturista. I a dos quarts d'una ens acompanyarà també Clàudia García. Ella és la besneta del fundador de Casa Alfonso, la taverna gastronòmica fundada l'any 1934, situada a prop de Plaça Urquinaona. Tot un referent culinari a la nostra ciutat. I amb tot això arribarem a l'últim bloc del programa, on descobrirem nous records de Catalunya amb l'historiador i oficial Diego Gómez. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta. I tant, encarem programa, com sempre, amb el Bona Vesprada. Tot això, avui dimecres 5 de juny a la Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots preparats ja a la nostra taula per començar i arrencar amb les seccions habituals.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, metió con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.
Una persona retrofuturista és Olma Giró.
Estic molt d'acord amb
veritat?
Això. Estic molt d'acord.
T'anava a preguntar per aquest concepte tan màgic que ens ha regalat aquest matí.
És
què és una persona retrofuturista?
Mira, Olma Giró, explicarà poesia, Maria tu. Jaume, però vaja.
Molt bé.
No, però tu, que vas moderna, sí, però amb un punt retro.
Avui va amb una samarreta
que s'ha comprat
esportiva
a Croàcia.
Mira, no sé de quin club de futbol és. És una samarresa que em va costar un euro en una botiga de segona mà.
El club es diu Sex no sé què.
No, què dius?
Sí, mira, l'escut ho posa.
No, perquè és croat. Això és una S, una E, una J, una S, i posa Svejbaek.
Svejbaek.
Em va agradar aquesta samarreta esportiva i costava un euro en una botiga de segona mà i vaig dir, per mi, no sé quin club és...
És una barreja entre Modric i Doña Rogelia.
No. Mira, et diré una cosa. Et diré una cosa. Que sàpigues que la meva àvia, que ens escolta a cada minut de programa, està molt enfadada amb Rafa Sanahuja. L'altre dia em va trucar i diu, com que et comparaven amb una dona que anava amb bastó i tota negra així ben lleig a la Doña Rogelia.
Però escolta, m'he de preocupar, enviarà sicaris la teva àvia?
No, relaciona amb... Però que no. Com a molt rebràs una trucada.
Però des del carinyo, àvia d'Olma Giró. Ara. Tot des del carinyo.
M'avisen pel pinganillo que és una mica miércoles també, Giró, eh?
Miércoles, no.
Home, podeu parar?
No ho veig.
Avui estava fora, saps què m'ha dit en Rafa, ara aquí, m'ha dit, saps què, Giró, puc dir-ho, no? Diu, tens una bellesa tan poc comuna.
És veritat. És preciosa aquesta frase,
eh? Home, la vem com tu agafis, eh?
Home, no.
Sí.
Jo crec que ho deia amb un bon sentit.
I avui portes un... Ja per acabar de...
Ja, sí, per acabar de... Sí.
Portes un pentinat que és una barreja entre Doña Rogelia i una fallera.
Sí. Sí, estic molt d'acord.
A més, amb els auriculars sembla que porti el pentinat
estic
de fallera.
Estic molt d'acord, sisplau. Fem-li una foto i pengem-la.
Ja l'he penjada ara.
Una la fallera futbolista.
Sí.
Total, que no hem vingut a parlar. Vinga, de mi.
Superada la plana masclista d'aquest programa.
Ara.
No, home, no. La amistosa carinyosa.
Toca posar-nos retrofuturistes.
Sisplau.
Avui fem un tomb per la vida de Maria Jaume, cantant, guitarrista i compositora mallorquina, que d'aquí poca estona pujarà a la Caravana per presentar-nos el seu nou disc Nostàlgia Airlines.
Abans de partir cap a l'aeroport, tu me vas dir que apostéssim fort, que la distància només és una línia que fa notar i un pastel. 110.000 de matins.
Sona preciós, això.
Sona preciosíssim. En aquest nou disc, ara estem escoltant una de les seves cançons, Pura Geografia, Maria Jaume ens parla d'una Mallorca passada i ho fa amb nostàlgia d'una illa que no estava massificada per turistes. I en aquest nou àlbum, Maria Jaume critica durament el turisme massiu que estan patint les Illes Balears i totes les conseqüències que ens en desprenen, que les coneixem ben de prop aquí també a Barcelona i a Catalunya en general. En només 4 anys de carrera, la cantautora ja ha tret 3 àlbums. Nostàlgia Airlines, el nou àlbum que ens presenta avui, és, podríem dir, l'àlbum més ballable i on hi trobem una Maria Jaume que experimenta amb noves sonoritats i ritmes com el reggaeton o l'afrobeat. És una Maria Jaume molt diferent a la que coneixíem fins ara. Els altres discs que ha tret Maria Jaume era Voltes i Voltes, el 2022, i Fins a maig no revisc, l'any 2020. I en aquí trobàvem una Maria Jaume en aquests discos, molt més cantautora, i ara doncs trobem una Maria Jaume que abraça més el pop, diguem-ne que és un estil canviant. Com dèiem, això no ho hem explicat, interessant, en aquest nou disc, en Nostàlgia...
Com bé no dèiem.
Com bé no dèiem.
Ara.
ha col·laborat, Maria Jaume, amb artistes de renom com Julieta, que s'assembla força a l'estil de Julieta amb el nou àlbum de Maria Jaume. Tenen un aire. La cançó sonen molt, molt ben integrada. Julieta i Maria Jaume sonen bé. També ha col·laborat amb Pau de Bon, que per qui no ho sàpigues, el cantant d'Antònia Font, que resulta que Antònia Font també mai prou ponderat grup mallorquí de referència de Maria Jaume.
És el germà de James.
Exacte, de James de Bon. Renaldo i Clara també han col·laborat, i Marc Grimal. Llavors, que sapigueu que l'any 2019 Maria Jaume va guanyar el concurs de Música Sona Nou, i després de guanyar aquest concurs la seva carrera ha fet, o sigui, el que vindria a ser cap amunt, només ha anat cap amunt. Esperem que continuï anant cap amunt.
Despegue, eh?
Sí, sí, li va anar molt bé aquest el concurs Sona Nou li va anar molt bé per donar-se a conèixer, i llavors, ja et dic, amb 4 anys ha tret 3 àlbums, que es diu molt aviat. Poc se'n parla, també hem parlat molt del Primavera Sound, també del Soroll, etcètera, etcètera, però és que Maria Jaume va ser l'artista encarregada d'obrir aquest festival. Això no passa gaire.
Ah, sí?
Sí, va ser, ja va protagonitzar el concert inaugural del festival al Fòrum. Mm-hmm. També li preguntarem com va anar, perquè, ostres, és un encàrrec que... Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Però curiós també que va fer fa poc un concert, havia de fer un concert de presentació d'aquest disc a la sala 2 d'Apolo, que la sala 2 d'Apolo és com la sala petita. Mm-hmm. Llavors, quan es van posar a la venda les entrades, es veu que hi va haver-hi tant rebombor i tothom volia una entrada, que el concert de la sala 2 va acabar fent-se a la sala Apolo, a la sala gran. O
poques vegades passa això, eh?
Poques vegades passa, Maria Jaume li ha passat. I alguns diuen que és una de les veus femenines del moment. No sé si això fa que visqui, doncs, el present amb una mica de pressió, perquè, clar, que la gent t'estigui dient ets una de les veus femenines del moment. Agrada, però a la vegada et pressiona. Però que sapigueu això, que treballa molt, que no para de treure àlbums, de treure cançons que sonen molt bé i que està bé, que més enllà de la música i de com sona, doncs parli i enviï un missatge de crítica cap al turisme massiu de les Illes Balears.
Mira, mira com sona.
Fuma-les totes i gent com ones, i per la mà arriba un creuer de 15 pisos, 100% tocofrent.
Van per sombra, van de compres per botigues de souvenirs.
A veure, si mireu com, escolteu com sona. Escoltàvem en Pau de Bon, el germà d'en James de Bon, el cantant d'Antònia Font, a la cançó que han fet junts amb Maria Jaume, que es diu Hotel Sol i Playa.
Hotel Sol i Playa, eh?
La cançó que han tret, Hotel Sol i Playa.
Crítica al turisme.
Crítica al turisme, sí.
Primer que escoltades, van de compres.
Crítica al turisme i
van de compres.
Van de compres.
Aquí. Els noms del nou àlbum ja ens donen pistes, eh? Sí. Cala Rajada, que és una cala d'una platja, 1964, Balada d'Estràs, Hotel Sol i Playa, Pura Geografia...
Ah, però té molt bona pinta, té molt bona pinta.
Sí. Doncs que sapigueu que avui pujarà la caravana, Maria Jaume, a partir de 11:15, per presentar-nos aquest nou disc. Uh-huh.
Molt bé.
I d'aquesta versió retro-futura jo em quedo amb el retro, perquè anem a recordar.
Un aplaudiment per aquest enllaç de Joan Trias.
Bravo.
Molt bé. Que t'ha estat potent.
Avui ha sonat bé.
A sus pieces.
Bravo. A veure, amb el que ens té acostumats, ha sonat meravellosament.
La Vallès desencadenada, eh?
Sí. Des d'ahir, ahir ja, a la darrera hora...
Ja ho vam valorar ahir, que als dos mesos s'ha tret les caretes.
Sí. Està com alterada, eh? Diu, vinga, va, vaig a dir...
És la calor.
Home, ahir va acabar el programa, dient... Sigueu feliços. I es va quedar tan ample.
Exacte.
I no ho vau ser ahir la tarda?
No.
Normal.
Vaja.
Massa feliços tampoc. Jo tampoc va ser catastròfic.
M'he tornat en un abstemi de la felicitat.
Ai, quins conceptes.
Que filosòfic. Saps qui estava molt filosòfic, també? Federico García Lorca, que va néixer un dia com avui.
Que estava molt filosòfic.
Sí, va néixer, va començar a fer filosòfic, poètic, literari.
Home, és que hi ha una mica, no?, de filosofia a la poesia.
Sí.
Sí.
Avui va néixer, avui
va
un dia com avui.
Podeu portar-me la contrària, eh? No.
Ostres, és Bessons.
5 de juny, sí, del 1898. Va néixer aquest gran poeta.
García Lorca, eh?
I dramaturg, exacte.
I persona.
I persona del món,
no
feliç.
No és tenir el plaer.
Homo sapiens.
Com a espuma li deien Lorca la ballena assassina.
Tu li deies així quan anàveu junts de festa?
A Federico?
Sí.
A Fede. No, jo li deia Fede.
Ah, Fede.
Era un cachondo.
Prou original, prou original.
Després se les feia d'intel·lectual quan escrivia poesia i tal, però després...
Res.
Un cunyat més.
Val.
Ai.
Parlant de cunyats, un 5 de juny de 1956 va ser el dia que Elvis Presley...
No! Cunyats?
Sí! Judit, en quin moment? Compte. Cunyats, cachon, us... Vull dir, Elvis Presley... Però si ho acaba de dir en Rafa, ho acaba de dir...
La vellés desencadenada.
Ah, sí.
Ah.
Mira, començarem no a les trucades, eh? No diré res més. No, va ser el dia... Un 5 de juny de 1956 va ser el dia que Elvis Presley va escandalitzar l'audiència del show de Milton Berle per interpretar la versió del Hound Dog amb els seus moviments molt suggeridors. You ain't nothing but a hound dog.
L'estic veient, eh? Però jo tinc cunyats i ningú balla com ell.
No, ja els agradaria.
Un moviment de malucs que qualsevol sembla un pal d'escombra al costat.
Sí.
Perdoneu, pot ser que Elvis Presley portés sabates de claqué, perquè sona com si hi hagués algú trepitjant amb sabata de claqué. És que sí?
Sí.
Una bona oïda musical.
Ja sabeu que va aprendre a ballar de Forrest Gump.
Exacte.
Què dius?
Exacte. En sèrio? No sabia això.
Sí.
Crec que ens està prenent el pèl.
No, surt a la pel·lícula Forrest Gump. Heu vist Forrest Gump?
Sí. Vam dur les R's o pronunciar?
Forrest Gump.
Tothom ho pronuncia amb una R,
Tothom diu Forrest.
Forrest Gump.
Hi ha una escena on ell porta uns ferros a les cames,
sí,
no?
Sí, perquè té un problema a les cames, porta uns ferros.
Mm. I llavors surt un joveníssim Elvis.
S'hospeda Elvis a la casa que alquilen habitacions i li veu caminar.
No recordo aquesta escena concreta.
Sí, li copia els moviments.
Molt bé. Doncs sí, no sé si heu vist aquest vídeo del 5 de juny del 1956, però Elvis Presley va marcar tot un precedent. En aquell moment el show va ser vist per 40 milions d'espectadors.
Sí, és així. Les xifres als Estats Units van per aquí.
Sí.
Després d'aquesta presentació se li va posar el malnom, o el nom, depèn de com tu vulguis mirar, Elvis la Pelvis, i va haver-hi una onada molt gran de protestes i crítiques negatives per part dels sectors més conservadors de la societat.
És un mal nom, però està bé.
Jo tampoc ho sabia, eh?
Elvis Presley.
Elvis la Pelvis. Què més? Un 5 de juny de 1965 va sortir el single Satisfaction dels Rolling Stones als Estats Units.
Ja
aquí, aquí us deixem una part d'aquesta cançó.
Can't get no, sí.
Llegeix el guió, Vallès.
Vinga, va, Rolling Stones, vinga. I un 5 de juny del 2001.
Seguim
amb música perquè va sortir el disc Pròxima Estació Esperança de Manu Chao.
Giró. Pots anunciar a l'audiència que... Per si no t'estaven escoltant abans.
Que li has donat
el teu gat.
Que no és res d'això. Ja us ho dic ara, que començarem
aquest
aquí.
Aquest gat, us dic una cosa, és felicíssim.
Aquest sí que és feliç.
No. És un gat...
Vaig a fer unes aclaracions, perquè aquí...
Aquest gat se li tanquen els ulls sols.
I aquest gat, posem-li un micro avui. Fes una girocreta amb el teu gat. Perquè ha de tenir idees meravelloses.
Mira, no estic d'acord, perquè aquí es malinterpreta tot. Jo asseguro... que sóc una de les dones més responsables. A mi tot el món de la mala cosa no em va gens. Ja us ho dic ara, això us ho asseguro. No, a mi la mala vida no la porto gens bé, no m'agrada gens, fora. I això us ho dic de debò.
Sí.
El teu gat, amb la meva gata és una altra cosa per culpa de l'anglès i dels productes que venen.
Et porta un gorro, sí, un gorro molt gran per darrere,
no,
que li replega el peu?
No. No, no, no.
És que hi ha el salmó fumat és i el gat de l'Olma.
Que no! Mira, ho vaig explicar. Ho puc explicar? Ho puc explicar perquè aquí se m'està malinterpretant.
Explica el que vulguis perquè, saps? Li donarem la volta a tot.
Puc, eh? Puc explicar-ho.
Tira, tira. Avant.
D'acord. Estimats oients, jo tinc un problema i suposo que algú també s'ha trobat en la meva situació.
Sí, no, tothom. És molt habitual, això.
No, ja veuràs que sí. Ja veuràs que sí, perquè algú ens trucarà dient a mi em va passar i va, no és culpa meva.
Mira-la, mira-la, que dic.
Adopto un petit gatet, molt petit, petit. Llavors, jo, com que sóc una dona responsable, dic, vull fer-li el trajecte del lloc on la vaig adoptar fins a casa meva, que era, havia d'anar amb cotxe una estona, agradable. I llavors vaig comprar-li jocs, el transporti, etc, etc, perquè la gata estigués supercòmoda i fos no traumàtic. I quan estava a una botiga de gats, vaig trobar un spray que posava spray, que posava catnip, i jo que sé que és catnip. I llavors catnip deia que és un spray que encanta els gats, que un el posis, doncs el gat es relaxa molt i dic, ja, doncs mira, un spray que el relaxa, tal, i dic, perfecte per portar-lo, que... I vaig ruixar tot el transportin, el cotxe, els seus joguets, i que així estarà tranquil·la, pobreta, que estigui bé, i amb tota la bona intenció del món. Llavors, quan vaig arribar a casa, també ho vaig ruixar tot, dic, pobreta, que no trobi falta la mare, etc, jo, tal. I llavors, un dia, comentant-ho amb amics, dic, mira el catnip, que sóc que relaxa, i resulta que és herba de gats. Jo no tenia ni idea, perquè es diu catnip. Catnip, jo com he de saber que és herba, però herba, jo crec que herba com del terra, no sé. Herba de... Jo ja no li he tornat a posar això al meu gat, a la meva gata, perquè dic...
El moment en què el teu gat es va transmutar en dos pupil·les gegants...
Ah, no, que no. Però no crec que sigui dolent el catnip, també.
El seu gat...
Era més pupila que gat?
No, va donar cap pista, estava molt relaxada. Jo també t'ho dic.
Té setmanes, no?
Sí, té 2 mesos.
Té 2 mesos.
Sí, doncs ara farà 2 mesos.
Aquest gat ja sap liar, saps?
No, no. Pobreta, pobreta, no, 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 no. No crec que sigui gaire dolent aquest esprem. No li he tornat a posar perquè no...
Des d'aquí,
no,
la nostra solidaritat amb el Magiró i la Mel. I...
Doncs sí, jo que sé, coses...
Podem matar el tema? No, el gat no.
No.
Tot i que deia, tens idees d'aquestes.
A mi se'm malinterpreta. Continuem. Sí.
Queden més notícies?
Sí, 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 tenim 3 persones per felicitar avui.
Ui, que bé.
Des de Ràdio Estel volem felicitar la nedadora Ona Carbonell, que fa 34 anys avui.
Molt bé.
Així que moltes felicitats.
Fantàstic.
I també volem felicitar pels seus 55 anys a Pemi Rovirosa, que és el músic i productor conegut per ser el guitarrista de L'Axe amb Busto. I per últim, per acabar, hem de felicitar a un màquina.
A un màquina?
En David Bisbal.
Home!
Que avui fa 45 anys.
Bulería, bulería, gran dentro de l'alma mía.
Això?
Això?
Quins rinxos.
Això? Mai serà retro.
Quins rinxos.
Passarà mai de moda,
això. Acaba de passar aquí l'estudi.
Sí.
Hi han hagut veritables moviments boleria, eh?
Sí, sí, aquí. Sí, sí. Tots autènticament cantes i patètics, però...
Parla per tu.
Perquè l'únic David Pel Bisbal. És ell.
No, no, però Bisbal, un dels tios més majos, no? Que...
Sí, jo els cops que hi he parlat, la veritat és que sempre molt bé. Que no
em veu
parlar
així. No. A veure, Olma Giró, jo començo a sospitar...
que tens una altra vida.
Que t'inventes coses.
No m'invento res.
Perquè no pot ser que cada dia, de temes tan diferents, tinguis una experiència.
No, és broma, no he parlat amb en David.
Ets col·lega íntim, ets amiga íntima de David Bisbal.
Hi he parlat una desena de vegades, però no diria amiga íntima.
Home,
coneguda.
Una desena de vegades?
Sí. Ah,
són bastantes, eh?
Si pregunteu per fills, mi, em recordarà.
Jo amb els meus fills parlo menys, eh?
Encara coses de la vida. No, és broma, ara sí que us estic prenent el pèl. Vinga, va, som-hi, voleries.
Menys mal, menys mal.
Ai, David Bisbal canta, però la gent el que fa és parlar.
Sí, normal. I ara farem un canvi, que ja veureu, us quedareu fregits.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une chérida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Oh, David.
Bisbal.
O de Pep Bisbal.
Uau.
Vinga.
Joan.
No, si vas per aquí no vull saber.
No, dic la colònia.
La colònia de Bisbal. Hi ha una colònia, no, hi ha una de Bustamante, no?
Hi ha una de Bustamante.
Bisbal també.
Bisbal també.
I tant, i tant.
A veure, la majoria de famosos d'aquest país treuen un perfum que porta el seu nom. Això és una evidència.
De Bisbal no em sona, eh?
Té un Antonio Banderas, que ja em diràs tu.
Sí. Perdona, Antonio Banderas.
La Lola Lolita també té una colònia, i la Rivers...
A mi Antonio Banderas crec que té caché per...
Per tenir colònia.
Per tenir colònia. Bisbal no tant, però també la té. En fi, parlem de personatges...
Home, anda que no, en té unes quantes.
Sí. Bisbal.
Home,
mira.
Pura essència, David Bisbal.
Pura essència.
David Bisbal, men.
David Bisbal, woman, també.
De tot.
Ah, hi ha woman, també, de David Bisbal.
Sí, woman i man.
Ui, una fotografia d'en David Bisbal tocant els seus rínxols. Amb to seductor.
Ah, però mira, que sapigueu que la colònia que utilitza en David Bisbal no és la seva, ell utilitza Vanderbilt.
Vanderbilt?
Aquest jugava a l'Ajax. Glòria Vanderbilt.
Ell té una colònia, però no l'usa, eh?
Exacte.
Mala senyal.
La colònia que...
Mala senyal.
Jo tinc un restaurant, però menjo...
Va, que la gent parla.
Sí, va. Ens remuntem a dilluns a la nit. El partidazo de la cadena COPE. Estan parlant, evidentment, del fitxatge de Kylian Mbappé pel Real Madrid. I diuen que els hi estranya que Pedro Sánchez no hagi fet un tuit. Perquè, no sé, consideren que l'hauria de fer. Però que encara els hi estranya més que no l'hagi fet Òscar Puente.
Doncs sí.
Que aquest sí que és molt tuitaire.
Sí,
eh? I que normalment tuiteja coses... Saps què vull dir? Coses que no... Que surten una mica del seu àmbit.
Com Taylor Swift.
Podríem dir. Exacte, com Taylor Swift i altres històries. I aquí ve el nivell dels polítics actuals, perquè Òscar Puente, ni corto ni perezoso, el fa. En el moment en què Juanma Castaño diu m'estranya que Òscar Puente no hagi fet un tuit, doncs Òscar Puente el fa. I la frase que publica és aquesta. Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter. Vaya, bueno... Pues allà va. I posa aquesta fotografia de Kylian Mbappé amb la samarreta del Valladolid. ¿Vale? Que és, ell, recordem que
ell, club,
ell era alcalde de Valladolid. I no sé si és de Valladolid o no.
Sí.
Breu, concisa, directa, visual, la piulada. No tenim àudio, evidentment, perquè és una piulada, però, com deien el Lutier...
Analicem la frase.
Que a veces asusto, de verdad. No me espero.
Tot bé, Giró?
Ei, salut.
Gràcies.
Que has portat esprai per aquí.
Prou.
No, la Giró, no s'ha fotut cap esprai perquè està molt espavilada.
Val.
Gràcies.
Juanma Castaño dice, d'entrada tinc sentiments contradictoris. D'una banda, Òscar Puente em sembla un personatge, no sé, amb el que no m'identifico massa, d'entrada, però escoltar la ràdio nocturna d'esports crec que és de persones que practiquen el bé. Persones de bé. Clar, l'oferta és una mica la que és i ell es decanta per Castaño, eh? Molt bé. En aquest sentit, crec que encaixa molt amb la seva personalitat de hooligan de la política, no? Podríem dir que Òscar Puente és una mica hooligan de la política, sí. Juanma Castaño dice, aquí demostra una propería, eh? És el que té la ràdio nocturna. Sembla que t'estiguin parlant a tu. I Òscar Puente, sens dubte, ho nota. I és més, li torna la complicitat com a oient a Castaño. Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter. Clar, fins aquí ens podria semblar tot normal, tot un ministre segur de que té coses millors que posar que tuit sobre fitxatges del Madrid a les xarxes socials. Spoiler, sembla que no té, massa feina, però que es pot dedicar a aquestes petites coses, ¿vale? Juanma Castaño dice que no he puesto nada de Mbappé en Twitter, vaya, bueno, pues allá va. I res, pensa en una fotografia del Boden Kylian amb un fotomuntatge cutre, a l'alçada una mica també del personatge, amb una samarreta del Valladolid, que sembla ser que és un dels equips de los amores d'Òscar Puente. A mi em costa...
Que el tindrem a primera divisió l'any que ve,
Ah, pensava que anaves a dir que vindria Òscar Puente a la caravana.
No,
que el tindrem
no.
Aquí a la caravana.
Doncs mira, avui és a Barcelona, perquè és el Consorci de la Zona Franca presentada del CIL.
Ah, doncs mira, escolta...
Que si no té res a fer Òscar Puente, igual passa per aquest estudi...
I crec que tenim... Anem allà, no?, a fer alguna cosa, o no? Val, perfecte. Bueno, que a lo millor escoltem dir coses de Barcelona. A mi em costa interpretar una mica tot plegat. És tan cutre i al mateix temps tan d'Espanya, doncs que em costa no admirar-lo tot plegat. Un ministre, escoltant la ràdio nocturna, li fa cas a un locutor, publica un fotomuntatge cutre. La fase del dia de vegades dona per molt. La fase del dia i de la nit, perquè va ser molt tard.
Això només passava amb José María García, eh?
Doncs ara torna.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és que García deia que venga el ministro.
Sí.
I
als
5 minuts estava.
I era, per cert, el ministro de Transportes, precisament.
Sí.
Si este caballo viene de bonanza...
Vinga, va, que a última hora del programa tindrem la girocleta, però com sabeu, la giro que ens es posa ara el tema per saber-lo de mamà, va.
Doncs mira, avui el que farem serà parlar d'una iniciativa cultural molt interessant, i és que el Secretariat Diocesà de Patrimoni Cultural de l'Arquebisbat de Barcelona ha arribat a un acord amb l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Va. Quin és l'objectiu d'aquest acord? Doncs és un objectiu doble. Per una banda, aquest acord el que permet és que tots aquests estudiants d'aquesta escola combinin la seva formació acadèmica, a l'estar a l'aula, més apunts teòrics, etc., amb pràctiques professionals. Res millor que fer-ho per saber com va, no? Tots hem après a la pràctica.
Exacte.
Llavors, l'altre objectiu d'aquest acord és que permet la conservació i la restauració del patrimoni artístic que té l'arquebisbat.
Exacte.
Molt important. També és molt important, doncs, que es preservi i que restauri, que es conservi. Perquè això passi, doncs, hi ha d'haver uns alumnes, en aquest cas, que s'encarreguin. Llavors, fet aquest petit apunt, explicar-vos que ara, en aquests moments, els alumnes de l'escola estan restaurant la capella de la Mare de Déu del Claustre de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona.
Una de les clàssiques de Barcelona.
Ah, sí? Sí. La tens al cap?
Molt.
Sí.
Ah, sí.
Al costat del carrer Carretes.
Al barri del Raval de Barcelona.
Al barri del Raval de Barcelona.
I se la coneix popularment, potser, Judit,
la porta parròquia d'entrada de Sant Agustí Raval, de Barcelona. Exacte, perquè ens us ho feu una idea, és la porta d'entrada del Raval des de Paral·lel, Ronda Sant Pere.
D'acord, i també popularment se la coneix com a la parròquia de Sant Agustí Nou. Hi ha Sant Agustí Vell i Sant Agustí Nou, és la parròquia de Sant Agustí Nou, i molt popularment, doncs, molta gent la coneix.
Ronda Sant Antoni, perdoneu, que Ronda Sant Pere és Ronda Sant Antoni.
Se la coneix com a la parròquia de Sant Agustí Nou.
Molt bé.
Llavors, estan restaurant i conservant les pintures murals de la capella de la Mare de Déu del Claustre, unes pintures que es van realitzar, no se sap la data exacta, però es calcula que es van realitzar entre el 1951 i el 1962, per tant, ja fa uns quants anys, i com us podeu imaginar, doncs necessiten d'una restauració i també una conservació.
Mira, no em vull atrevir a dir-ho, però ho diré. Perquè...
Digues.
No em vull atrevir a dir-ho, però aquí,
faig. Jo diria que la parròquia de Sant Agustí, si no és la més antiga de Barcelona, és la segona més antiga de Barcelona, al costat de Sant Pau del Camp. Jo diria és la segona, perquè la primera deu ser Sant Pau del Camp.
Avui ho descobrirem, si més no, segur que ens en parlarà. Exactament, perquè serà molt interessant, més enllà de tots els apunts històrics, per fer-nos també una perspectiva, crec que és molt interessant posar sobre la taula les tasques de restauració i de conservació. Molt sovint, també per culpa de les pel·lícules i de sèries, inclús a vegades de la literatura, ens pensem que restaurar unes pintures de qualsevol lloc, el que es fa és posar una capa nova de pintura, més o menys semblant de la mateixa tonalitat, a sobre, no? Com per donar-li un nou aire. I no, jo pel que sé, i ens ho explica ara molt bé avui, però es veu que fan anàlisi de les pintures, exactament de la pigmentació. És un procés molt llarg, molt metòdic, molt precís, i que ja us dic que no és pintar sobre. Llavors, avui el que farem a l'hora de la girocleta, quarts de dues, serà parlar amb la professora de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, l'Eva Guiteres. Amb ella, doncs, parlarem d'aquest procés, en quin moment estan de la restauració. També molt interessant saber si després d'aquesta capella de la Mare de Déu del Claustre es restaurarà algun altre espai de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. I després de saludar en directe a l'Eva Guiteres, el que farem serà parlar amb un d'aquests alumnes que estan en aquests moments restaurant la capella, perquè ens expliqui de primera mà com es diu tot aquest procés de restauració i de conservació. Això serà molt interessant d'escoltar, quarts de dues.
Jo em faig venir bé les coses a
sempre,
vegades.
Sempre.
Exacte. També molt a prop de... els Agustins, deien, a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, s'hi troba la seu d'Arrels Fundació. Aprofitar per dir-vos, ja ho vam dir fa uns dies, però aprofitar per dir-vos que després de gairebé 12 anys en el càrrec, el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, deixa la direcció d'Arrels Fundació. Això passarà a finals d'aquest mes, pràcticament principis de juliol. Doncs bé, el tindrem en aquest estudi i parlarem de tot el mandat de la direcció de Ferran Busquets al capdavant d'Arrels.
I ja que t'ho fas venir bé tot, petit apunt, abans en Rafa ens comentava, parlàveu de l'Òscar Puente, del ministre, no?
Sí.
Doncs que sapigueu que, evidentment, avui a Ràdio Estel estarem al Consorci de la Zona Franca, ho cobrirem tot i ho podreu escoltar a serveis informatius, a l'Estel migdia, o sigui, d'informació avui no us en faltarà.
Sí que escoltarem Òscar Puente.
És que esteu atents perquè alguna deixarà anar.
Però a més, no només Òscar Puente, també la consellera l'Ester Capella, el Jaume Cuiboni,
l'alcalde de Barcelona.
En bici, va en bici.
Navarro, Blanca Sorí.
Exacte.
Potser és molt lluny per arribar en bicicleta, però bueno, que nosaltres ho informarem.
Exacte. Mira, podem anar a Sant Agustí, a l'església de Sant Agustí a Barcelona. Podem anar a la Fundació Arrels. Podem anar al CIL, al Consorci de la Zona Franca. I si no ho tenim prou amb tot plegat, podem anar a la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, on ens portes avui?
A Figueres.
No, una mica més, una miqueta més lluny, crec, eh? Anirem al Parc Nacional de les Badlands, a Dakota del Nord, als Estats Units.
Dakota del Nord.
A 2 quilòmetres a la rotonda.
No, està bé, perquè...
I proper.
Dakota del Nord està bé. La del Sud ja...
Ja no...
És una mica diferent.
No és tan maca, eh?
No té tanta carn.
En fi, anem a Dakota del Nord perquè resulta que gràcies a uns nens que van trobar un fòssil d'un tiranosaurus rex, es podria arribar a reescriure la història dels dinosaures.
José em senyala perquè em posa aquesta música.
És la teva cançoneta.
Sí, 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 la seva banda sonora.
Sí, sí, sí. Vosaltres imagineu-vos que aneu a fer una excursioneta a la muntanya un dia qualsevol i de cop i volta us trobeu uns ossos molt grans, uns fòssils, i